11 i 20 del matí. Seguim amb la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i és dijous, per tant, toca parlar de cinema amb el nostre comentarista de capçalera, Àngel Comas. Què tal?
Hola, molt bé. I tu?
Bé, home, va anar fent, i ben acompanyats, com sempre, per l'Alba Tirador.
I què tal estàs, Alba, avui?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Malgrat el dia,
malgrat el mal temps, els deia aquest matí a la redacció, malgrat aquest mal temps, avui estic animada.
Sí, perquè tu t'agrada el mal temps?
No, gens. M'agrada el sol, però mira, com que arribarà aquest cap de setmana, jo ja m'avanço.
Arriba el sol al cap de setmana?
Arriba el sol al
cap. El mal temps, bona cara, ja ho diuen. En fi, avui parlem de dues pel·lícules. A falta d'una en parlem de dues.
Sí, dues perquè valia la pena.
Som així,
les dues, cada una per un motiu, no?
Ocho Apellidos Vascos i l'altra Non-Stop.
Abans, això és.
Abans, sobretot, Ocho Apellidos Vascos, un èxit al·lucinant a les sales de cinema.
Sí, sí.
Abans d'entrar al detall de la pel·lícula, que per aquest sí ja podem imaginar que li ha semblat a l'Àngel. Anem a les estrenes. Alba, avui tenim tres.
Tenim tres estrenes. Tenim la gran esperada potser aquesta setmana, que és Noé, Need for Speed, i una d'animació, la segona part de Rio. Si us sembla, escoltem primer el tràiler de Noé.
Noé, ¿qué te ha dicho?
Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse?
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio.
Construiremos un arca para los inocentes.
¡Madre!
¿Qué pasa?
¡Ellos!
En un ple de pels pecats humans, Noé, un home pacífic que només desitja viure tranquil amb la seva família, rep una missió divina, construir un arca per salvar la creació del nou, de l'imminent diluvi. Tot comença quan cada nit Noé té el mateix somni, les visions de la mort provocades per l'aigua, seguides d'una nova vida a la Terra. Doncs escolta, res més a dir amb el títol que aquí ja
sí,
en sabem
no,
prou,
sí,
no?
Sí, Noé, ja en sabem prou, no, de Noé?
L'he vist, però no puc parlar.
Per què?
Perquè la distribuïdora...
Secreto de Sumario.
Ens ha dit, bueno, m'hi ha fet una nota que no, està embargada la crítica fins que s'estreni, i com s'estrenarà demà,
doncs
jo sóc molt respectuós amb les distribuïdores.
Ala.
Bé, doncs,
sí, sí, és així, no, home, això es fa molt.
Sí?
No. Ostres,
sí,
jo no sabia pas tampoc.
Doncs és potser la primera vegada que ens passa amb alguna pel·lícula que comentem aquí el dijous.
No, normalment això passa molt en pel·lícules i en premis de festivals que te'ls diuen abans i no pots dir-ho fins que a la cerimònia, per exemple, i en pel·lícules quan tenen una inseguretat, podríem dir, amb que la crítica pugui perjudicar la pel·lícula.
Pensen que anirà cap avall això de Noé, doncs.
No
que
sé,
s'enfonsarà a la taquilla.
Ui, jo no m'atreviria a dir tant, però el que passa que la realitat és aquesta. Jo no puc parlar.
Jo estic intentant llegir la cara de l'Àngel.
Sí, sí,
tantes d'averiguar.
Una pel·li, això sí que ho podem dir, protagonitzada pel Russell Crowe, per la Jennifer Connelly, per l'Emma Watson, Anthony Hopkins, i dirigida pel Darren Aronofsky, que és, va dirigir Cisne Negro,
per exemple.
Entre d'altres.
Un home molt ambiciós que fa unes declaracions, ha fet unes declaracions sobre aquesta pel·lícula molt, molt agosarades, molt personals. I...
també les va fer el de La Bella i la Bèstia, mira què ha passat amb la pel·lícula.
Sí, què ha passat? Què ha passat? Al final ja no es fa bé,
m'imagino. No, bueno, va estar en cartellera una setmana, si va arribar.
Gràcies.
Doncs és que això de les declaracions prèvies m'agrada molt, perquè una cosa són les intencions i la de que els hi surtin.
Escolta, Àngel, ens recordem la setmana que ve.
Sí, clar, home, vinga, naturalment doncs, és la pel·lícula per la setmana que ve.
Doncs la setmana que ve parlem de Noé. Com
a més, com que ve Setmana Santa, és la típica pel·lícula de Setmana Santa.
Està ben programada, eh?
Tot i aquesta encaixa, eh?
I tant. Doncs anem a la segona estrena, Alba.
Es tracta de Need for Speed.
He pasado dos años pensando en aquel momento. Tenía una llama. En nuestro mundo, uno siempre vuelve. Le dejó allí. Y eso, no puedo perdonarlo.
Chicos, te echábamos de menos. ¿En qué piensas, Toby?
Es hora de que pague.
¿Listos?
Vamos allá.
Explica la història d'un pilot de carreres clandestines que posseix el seu propi garatge per modificar els cotxes i fer-los així més ràpids. Però també és enviat a presó quan el seu millor amic és assassinat en una d'aquestes competicions i que buscarà, doncs, venjar-se quan quedi en llibertat. És una adaptació al cinema de la saga de videojocs Need for Speed.
Doncs no l'he vist. No l'he vist ni crec
que
la vulgui veure, perquè no encaixa amb el meu perfil, per dir-ho d'alguna manera. Primer de tot, no m'agraden les carreres de Fórmula 1.
No és de Fórmula 1,
no
sembla
que... No és de Fórmula 1, no m'agrada les carreres.
Són de cotxes al carrer.
Sí.
Però no m'agraden les carreres de cotxes, segur que no m'agraden, vaja. I les de Fórmula 1 concretament, no ho entenc, perquè allà... A veure, allà les de motos, dius, mira, s'adelanten. Però les de Fórmula 1...
És avorrit,
oi? Jo també trobo molt important. Primer.
Home, gràcies, adéu.
I els videojocs tampoc m'agraden, per tant, no.
Doncs adéu-siau.
A mi m'agrada veure de quina manera interactuen els videojocs, l'estètica de videojocs sobre les pel·lícules del cinema.
Sí, però en aquesta pel·li em sembla que no té res a veure, eh?
No, per això no m'interessa.
És que el joc és de... Jo sí que jugo, però...
Serà una versió cutre.
És que el joc és de carreres i punt. I ja aquí, està. Pel que veig, hi ha trama d'assassinat i no sé què més.
Bueno, serà una versió cutre de com Fast and Furious, jo crec. No?
Cutre, eh? Més.
Més cutre. Sí, jo crec que sí.
De quin Fast and Furious? La primera o la número 25?
N'hi ha 5 o 6, no, almenys.
No, m'agrada que sí.
Alguna del mig.
Jo 6, segur.
Sí, segur, però segur que n'hi ha spin-off i coses rares.
Vés a saber.
En fi, una altra estrena, Alba.
Anem a una d'animació, és la de Rio 2.
Bueno, esto empieza con buen pie. ¡Au! ¡Au!
En aquesta segona edició de Rio, en Blue i la Perla i els seus tres fills porten una vida perfecta. Quan la Perla decideix que els nens han d'aprendre a viure com autèntiques aus, insisteix en que la família s'aventuri a viatjar cap a l'Amazones. Mentre en Blue tracta d'encaixar amb els seus nous veïns, li preocupa la possibilitat de perdre la Perla i els nens davant de la inesperades ganes d'anar a la selva.
Doncs no l'he vist. Tinc entès que està molt bé, els dibuixos animats estan molt bé, que bé, és l'èxit d'una pel·lícula que ha tingut molt èxit.
És divertida.
Oi? Sí.
I la música la posa Sergio Mendes. Això és una garantia, eh? També de passar-s'ho bé quan l'escoltes la pel·li.
Bueno. Encara viu Sergio Mendes?
Segur que sí, jo tampoc... Jo...
El de ser molt gran, no?
No, segurament. Ara mentre en xerren ho busco. Mira. També jo, sí senyor. En fi, són les tres pel·lícules que podem veure aquesta setmana als cinemes de Sant Cugat, Rio 2, Need for Speed i Noé. Però anem a la crítica d'aquesta setmana i comencem per 8 apellidos vascos.
Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina.
Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Odo los cari, me cago en todo!
A petició de l'Àngel llegirem l'argument d'aquesta pel·lícula. Es tracta del Rafa, interpretat pel Dani Rovira, que és un jove senyoret andalús que no ha tingut la sort de sortir mai de la seva Sevilla natal per aconseguir l'únic que li importa a la vida: el fi, la gomina, el Betis i les dones. Tot canvia quan coneix la primera dona que resisteix als seus encants, la Maya, interpretada per la Clara Lago, una noia basca. Decidit a conquistar-la, es trasllada a un poble de les Bascongues, on es fa passar per basc per aconseguir que se li facin cas. Adopta el nom d'en Xon, seguit per diversos cognoms bascos.
No està mal l'argument, eh?
Jo el faria d'una altra manera.
A mi l'argument no em crida.
Tu faries d'una altra manera.
No, és que no escriu... Si hagués de fer la sinopsis, no escriuria això.
No.
No.
Tu què escriuries?
Ostres, no ho sé, és que crec que és fals, ja no ho sé.
Hi ha moltes coses falses aquí, sí. Però és igual, la sinopsis és que fa la distribuïdora. Bé, jo volia dir que aquesta pel·lícula és el màxim èxit del cinema espanyol dels últims temps, dels últims anys.
Tres setmanes consecutives lidera la taquilla.
Sí, però aquí hi ha un fenomen que és que la primera setmana fa un número determinat de recaptació. Se va fer 15 milions, si no m'equivoco.
Mira, el primer cap de setmana 2,7 milions
d'euros. Ah, 2,7.
Sí.
El segon?
Posteriorment va créixer un 50% i un 24% el seu segon i tercer... el segon cap de setmana va créixer un 50% i el tercer un 24%.
Però això en milions com es tradueix?
Després de la seva tercera setmana liderant la taquilla, la seva recaptació ascendia ja a 16 milions i mig d'euros i més de 2,6 milions d'espectadors.
Sí, no està malament. I a més això és un fenomen perquè la primera setmana... no té tant èxit com la segona ni com la tercera.
Clar.
El que vol dir una cosa, que aquí s'imposa el boca a boca dels espectadors.
Sí, totalment. Jo, com a anècdota, al gimnàs parlàvem l'altre dia del cinema i tothom que l'havia vista la recomanava, que havien rigut tant i, bueno,
Això vol dir que la quarta setmana hi haurà més gent que totes les anteriors, no? I això a mi és el que m'inquieta.
Suposo que la festa del cine que s'ha celebrat aquest dilluns, dimarts i dimecres també haurà afavorit això.
També afectarà segurament, sí. Cosa que els hi ha molestat bastant als distribuïdors de la pel·lícula, perquè com que la gent ja hi va, perquè tenen que rebaixar les entrades, diuen. Mm. Eh? No està el
regulament. Home, és un bon argument.
Ja veieu el mercantilisme que hi ha al cinema, no?
A mi,
de veritat, m'inquieta bastant, me preocupa bastant. Ja fa temps que et deixo de preocupar-me del tema aquest, però una vegada més em preocupa que una pel·lícula d'aquestes característiques tingui aquesta gran acceptació entre tot tipus de públic i fins i tot d'intel·lectuals que diuen que són intel·lectuals del cinema, que han escrit sobre això deixant la pel·lícula com una mostra, com una mostra de que s'han oblidat totes les situacions anteriors de lluita d'ETA d'això, per dir que s'ha normalitzat la situació. Diu que la pel·lícula demostra això. I a mi
no m'ho sembla,
a mi francament em sembla que no, i més utilitzant un producte com aquest, perquè si tu dius això es fa a través d'una pel·lícula en què tot això es tracti d'una manera seriosa, o en què, seriosa vull dir, es pot tractar en comèdia, evidentment, i ser seriosa en aquests sentit,
sí.
En aquest aspecte. Però aquesta pel·lícula no és, perquè aquesta pel·lícula el que fa és retornar a un cinema franquista que es feia entre els anys 50, 60, 70, amb les pel·lícules de Manolo Escobar, de la Concha Velasco, del San José Luis Sáenz de Heredia, a les quals s'exaltava, bueno, dic que és de dates, però dic encara abans, eren pel·lícules de l'Imperi Argentina dels anys 30 també, pel·lícules en què s'exaltava, no s'exaltava, es feia conya amb la idiosincràsia de cada una de les regions. Fixeu-vos que dic regions,
sí, que no
d'Espanya. És a dir, que per exemple un Maño era Martínez Soria i tenia una sèrie de coses i se li intentava doncs treure suc a aquesta faceta dels Maños. Maño, aparta't,
és una pel·lícula parlada en plena de clichés.
Sí, plena de clichés, diguem, regionals. No, i ara s'ha fet el mateix, però plena de clichés autonòmics.
Exacte.
Però, perquè clar, en aquella època, pues, no, a mi no es podria fer així. Però sí, la pel·lícula si l'agaféssim i la poséssim al cine de barrio, els diumenges,
sí,
seria la pel·lícula perfecta, per la qual veuríem que tots són llocs comuns, clichés, que no aprofundeix res, que no te la creus en cap moment, perquè tu creus la situació
no.
Del protagonista que coneix el pare de la noia i el pare no se n'adona que no es va, per favor.
No, però jo no crec que pretenguin que algú es cregui la pel·lícula,
home,
no?
S'ha de creure.
Jo és el que
les comèdies te l'has de creure.
Jo és el que et comentava, a mi em semblava una història molt planera, emplanada per diferents monòlegs.
Per lluïment, sembla... per lluïment dels actors.
Sí, o sí, l'havia vist.
Rovira, no, bàsicament, perquè el Dani Rovira és monologuista i es troba a la seva salsa si fa aquest tipus de discurs.
Sí, perquè ella, personalment, a mi no m'ha agradat la Clara Lago.
No,
com
a
actriu, se li escapa el riure.
Tampoc te la creus ningú.
De basca no en té res.
No.
I
la Carmen Machi, que no ho fa bé.
O
el Caralejal,
com
són dos actors.
El Carmen Machi és un dels pitjors de la pel·lícula. No te creus ningú. I l'idili, seu idili, que hi ha entre ella, el Caralejal, doncs et quedes que dius, no entenc res. És a dir, que és una pel·lícula agafada totes les situacions amb pinces, que no té per on agafar-se. Jo no vaig riure, tu vas riure.
Jo vaig riure, sí.
Jo no. La veritat és que no, perquè els acudits eren previsibles. Eren...
Sí,
una vegada
sí, sí.
Poses amb la situació, ja saps que l'andalús serà graciós, que farà gozú i aquestes coses, i que el bas serà seriós, que serà un sòmina, i tot això. Això ja ho sabíem, no cal fer una pel·lícula. I vas jugar amb això, i és jugar amb tot el pitjor del cinema espanyol de tots els temps. Jo, per mi, és nefast, i a mi el que ja et dic, el que em preocupa més, és que aquesta pel·lícula tingui èxit, perquè demostra que la societat no ha canviat. I això és el que m'inquieta. Els que hem viscut a l'època franquista, que teníem un tipus de societat, pensàvem que la societat canviaria en una sèrie d'aspectes, i el cine mostra aquest canvi de la societat. Si tu t'agrada una pel·lícula de l'època franquista, com no sé ara si va dir el Quinto, per dir-ho d'alguna manera, que va ser un dels grans èxits, jo pensava que aquesta pel·lícula ja no agradaria ara. I ara es fa una pel·lícula que és pitjor que aquella, i és pitjor que les de Manolo Escobar, i agrada. Jo, la veritat, estic realment, diguem, preocupant, no, perquè jo no puc fer-hi res.
I en ve un altre, Àngel.
Sí, en ve un altre.
I els toca a nosaltres.
Que, ja, bueno, diuen...
Nueve apellidos bascos.
Nou cognoms catalans.
Ai, catalans.
Nueve apellidos catalanes. Sí. Que és la mateixa, serà, suposo, la mateixa fórmula.
El mateix, jo imagino.
I llavors, aquí passarà una cosa, que si els bascos no s'han molestat per la pel·lícula, diuen, potser si els catalans es molestem, diran que aquí som... Som el que som, no?
No,
de veritat, és que totes les pel·lícules, aquesta sobretot, són polítiques, perquè aquesta pel·lícula mostra una societat que és irreal. Aquesta...
Sí, però no vols dir que la gent ja ho sap, això?
No,
dir, jo no em crec.
No ho sap. Mira,
jo... A veure, a mi qui vagi a veure aquesta pel·lícula i a partir d'aquí es faci una imatge del País Basc i dels bascos...
La gent, en abstracte és molt variada. Ahir vaig... No sé si ho vau veure, vaig veure el programa del Wyoming i hi havia una enquesta sobre per què es conservaven les relíquies franquistes a Madrid. I es podria, sorprendríeu de l'opinió de molta gent que van entrevistar pel carrer. Eh? És que és la societat...
Sorprèn la gent. I no gent gran, a vegades.
No, gent jove.
Sí, que
gent jove,
per mi és el que em sap
però,
més greu.
El que van arribar a dir... No us ho podeu imaginar, el que van arribar a dir. Per això vull dir que la societat no ha canviat. I Espanya no és Catalunya, eh? No oblidem que Espanya és Espanya.
Sí, sí.
I Madrid és Madrid, i etcètera, etcètera. I per això em preocupa molt que aquesta societat no hagi canviat. Tenim futur, eh?
A mi em sap greu que la pel·li no t'hagi agradat gens.
T'ha perquè... greu?
Sí, perquè, mira, home. Perquè la pel·li ha passat de dir, ostres, quina mandra de pel·lícula. Després de dir, molta gent que em diu, ostres, doncs està bé, rius.
Exacte. Nosaltres dèiem, aquesta no l'anirem a veure,
sí,
aquesta exacte. Quina mandra.
I segon, després miro la pel·li i dic, ostres, però si el guionista és la Borja Cobeada.
I què?
Home, que el trobo un tio interessant, aquest home. Va fer la pel·li aquella de Pagafantes, el No Controles, i a més... Home, que està molt bé, aquesta salva.
Sí, Pagafantes està molt bé.
A mi m'agrada molt aquella. I també va dirigir un curtmetratge, Éramos Pocos, que va estar nominat a l'Oscar fa uns quants anys, que sortia la Mari Bilbao i el Carles Lejalde en aquell curtmetatge. Era molt divertit.
No el recordo. I, clar, potser l'he vist, però no el recordo.
I jo és un home que tinc molt bon concepte d'ell com a guionista, també com a director, sobretot com a guionista, i, ostres, se creu que la pel·lícula estigui tan carregada de tòpics com em semblava en un principi. De tòpics rancis.
Sí, ara, jo no tinc res que dir. Jo volia fer aquesta pel·lícula, tampoc passa res, no?
Que sort. Això. Anem a la crítica, ràpidament. El diari El País fa tres crítiques, que és bastant curiós, això em fa... És curiós. El Jordi Costa diu, con un arranque enérgico puntuado por réplicas tan eficaces como feroces, la película va viniéndose abajo por diversos motivos. La catástrofe se impone en el tramo final.
Efectivament, estic d'acord amb ell. No he explicat el detall, però sí.
El Boyero diu, me pareció visible y audible, simplemente. Me reí en tres o cuatro ocasiones. Ell es va apuntant a la llibreta, m'he rigut un cop. I va fent.
També estic bastant d'acord.
I el Borja Hermoso també al País diu filme del momento y ya veremos si del año confirma la gracia del humor vasco.
Això és el que deia jo. El que deia jo de que representa que a la ciutat li agrada molt i per això és el filme del momento. Ara això de l'humor vasco no ho entenc.
Jo no acabo d'entendre l'última part de confirma la gràcia de l'humor vasco.
És que, clar,
me l'he perduda.
Jo també.
L'humor vasco, no sé si l'humor vasco és aquest de pagar fantasy, però vaja, em sembla humor estàndard, normal, que està bé, no?
Jo no conec tant, la veritat, l'humor vasco.
Clar, jo tampoc, per això.
Però jo em quedo parat, no? Però mira...
Doncs tenim ja l'ítem número 1 analitzat, una pel·lícula dels Xapillos Bascos que a l'Àngel no li ha agradat. Igualment jo la veuria perquè...
No l'he agradat i m'ha inquietat.
Escolta, però vas aguantar sencera la pel·li.
Sí, perquè és que no m'ho creia.
L'heu de veure,
no
ja està.
Creia. I al final, per acabar de reduir això, hi ha un número musical que el signaria el propi Manuel Escobar.
Perquè
oh,
veu,
sí, ostres, recordes? Sí,
que passen per la passa a Sevilla amb una carret, amb un
carro
amb
de
un
cavalls,
carro carromat, de cavalls, cantant i beca i
personatges molt coneguts.
Déu-n'hi-do. Anem a la segona pel·lícula, anirem ben ràpids, ara parlem de Non-Stop.
Odio volar, las colas, las aglomeraciones, los retrasos.
A mí siempre me ha gustado. 6 horas, tu asiento, nadie te molesta.
Señoras y señores, bienvenidos al vuelo sin escalas Nueva York-Londres.
¿Vuela a menudo?
Continuamente, la verdad.
Bill Marks, interpretat per Liam Neeson, és un veterà agent del servei aeri dels Marshalls, sent bastant cremat tant del seu món com de la seva professió. No entén la seva feina com un deure per salvaguardar vides, sinó com un rutinari treball d'oficina, però tot al damunt d'un avió. Però un dia, en un viatge transatlàntic de Nova York a Londres, rep una sèrie de misteriosos missatges de text en els que se li demana que insti el govern a fer una transferència de 150 milions de dòlars a un número de compte secret, si no, en cas contrari, un passatger morirà cada 20 minuts. És el joc del gat i el ratolí, desenvolupat a 4.000 peus d'alçada i amb la vida de 200 passatgers pendents d'un fil.
Què tal la pel·li?
És una pel·lícula que demostra que el seu director, el Jaume Collet Serra, en sap de dirigir cinema, que passa que hauria d'escollir millors guions. Mm. I aleshores, esclar, és la típica...
I els actors? I els actors?
No, els actors no.
Home, els que té...
Els actors no fa bé perquè està la mirada Julianne Moore, oi?
Sí, Julianne Moore, Liam Neeson, la Lupita Nyong'o...
I, no, els actors fan el que els diuen. Jo la veritat és que sempre he pensat que l'actor és una peça. Aleshores, una peça...
Això és com... molt de Hitchcock, eh? De...
Ah, jo sí, jo sóc molt de Hitchcock. Ah, amic. I els actors són una peça, i depèn del director que es fa, o si posa l'actor al director o viceversa, no? I aquí els actors ho fan com ho deuen fer, no ho fan malament ni molt més, no? Aquí el problema està en el guió o l'argument, que l'argument és un argument d'aquells que està ple de coses que no te les acabes de creure, que són tòpics, que el factor sorpresa sí, el porten molt endavant i no t'esperes moltes coses, però la resolució de molts conflictes que planteja la pel·lícula estan fetes des de la cosa més previsible. Ara bé...
Moltes vegades passa això, eh? Que et presenten conflictes interessants, però després la resolució sempre, dius...
Carà. El cinema americà comercial sempre és així. Jo últimament no veig cap pel·lícula nord-americana, fa molt de temps, que presenti una cosa que te la resolgui bé. Totes tenen al final una resolució acomodatícia, convencional, correcta, política correctament, que l'espectador espera, el happy end, etc. Però els conflictes de les pel·lícules americanes són sensacionals. Hi ha cada conflicte, no dic aquesta, aquesta és més planera, però hi ha cada conflicte de plantejament polític que quedes, que quin plantejament, i després veus que tu
resol.
I en aquesta no és que passi exactament això, però és un plantejament dins de pel·lícula de suspense, és bastant, bastant interessant, és bastant, t'enganxa, però després dius, bé, mira, ja està, ja passarà això, ja està. És una pel·lícula correcta, ja dic, que demostra que el Collet Serra sap dirigir pel·lícules i que això és molt important, no?, perquè l'home continua a treballar a Hollywood.
Doncs tant de bo tingui sort i continua aquest bon camí. Repassem la crítica. La de Luis Martínez a El Mundo diu: un efectivo ejercicio de dirección capaz de solventar con soltura y buen tino un guión tan extravagante y difícil de controlar como un mono loco en celo con dos pistolas y borracho. O sigui que el guió pel terra, això de primeres. I anem a la crítica internacional, perquè la majoria de la crítica internacional deixa molt i molt bé, no porta res de nou. L'Scott Fondas a Variety diu: incluso en los momentos más ridículos de la película, Collet Serra mantiene un ritmo rápido y sabe cómo desviar nuestra atención con unos oportunos toques cómicos.
Sí, claro.
Y una de la Claudia Puig al USA Today diu: lo que le falta de credibilidad lo compensa con unas buenas interpretaciones.
Mira, veus, ho quedem dos actors.
Doncs tenim els tres...
Sí, jo penso que és una pel·lícula correcta per veure, per passar una estona i no preocupar-se més.
Doncs aquestes són les dues pel·lícules que l'Àngels analitza avui, Ocho Vídeos Bascos, Non-Stop. Mireu-les les dues, per poder, si en tot cas, contradir a l'Àngels si alguna cosa no s'ha semblat bé, que també estaria bé, no?, algun dia.
Estaria, estaria magnífic.
I repassem molt ràpid, abans d'acabar, la pel·lícula del cicle cinema d'autor d'aquesta setmana és Renoir.
La Maison des Renoirs, c'est bien ici?
Una pel·lícula francesa en el cicle cinema d'autor d'aquesta setmana. Àngel, què m'expliques de Renoir?
Una fase de la vida del pintor Claude Renoir i que podíem lligar d'alguna manera amb l'artista i la modelo de la
Trueba.
Sí, és una pel·lícula molt sensible, que s'utilitza molt l'estètica del pintor i en la que, per mi, té la licenda que surt el seu fill, el Jean Renoir, que va ser un gran director de cinema, recent vingut de la Segona Guerra, de la Primera Guerra Mundial, i que hi ha una relació entre el fill i el pare que val la pena, doncs, contemplar.
Doncs ja els va passar, encara no s'usava, sessions a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre i a les 10 de la nit, i en versió original i subtitulada. Preu per internet 4 euros, preus en taquilla 4,30. Fàcil, perquè de cinema no hem de marxar massa lluny. Això per suposat. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
I que parlarem de Noé.
Noé.
Noa.
Ostres, tu, queda molt millor si diem Noa, eh?
Que sí?
Sí, senyor.
És elegant.
Que vagi molt bé, Alba, gràcies també a tu.
Igualment.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.